Molt bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 27 de gener de 2025. Estrenem setmana i al mateix temps comencem el compte enrere per acomiadar aquest mes de gener. Això passarà divendres. Engeguem 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès, que farem possible gràcies a Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I des d'aquí, en nom de totes, us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. Fem un cop d'ull oral al menú, al tas que us hem preparat per aquest dilluns, per començar amb bon peu la setmana. D'aquí uns instants, darrere el sumari, roda d'actualitat, un espai setmanal on, per començar amb bon peu la setmana, emissora a emissora, us expliquem què passarà als nostres municipis. Toquem totes les tecles: política, economia, cultura, esports. Hi ha tres imperdibles que no fallen cap dia, són els flaixos informatius, aquests 5 minuts destinats a actualitzar-nos, a saber què passa a les nostres comarques, el primer dels quals arribarà puntual a 9:45. D'hoquei, futbol, sobretot del Degà Penedesenc i de la Deuca Vilafranquina, en parlarem als esports a partir de 9:45 i fins les 10. I com cada dilluns, el protagonisme serà pels protagonistes, mai més ben dit, d'aquest cap de setmana. Hi haurà molta veu dels protagonistes. A les 10:06 rebrem l'Eva Bertran i la Carla Sant Martín, tècniques del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, perquè ens presentin la nova temporada d'espectacles professionals a Cal Bolet i l'Auditori. Comença aquesta setmana vinent, comença aquest febrer i acaba el juny. Són moltíssimes propostes de teatre, música, dansa, circ, a Cal Bolet, a l'Auditori, a l'aire lliure, que desgranarem amb elles. A 10:45, de nou parem 5 minuts i els serveis informatius ens expliquen com va aquest dilluns. A 11:15 ens acompanyarà el jardiner Tom Vilarrúbies, el nostre jardiner de referència, avui per explicar-nos com es planta un arbre. Però no parlarem tan sols del fet de plantar-lo, sinó que abordarem tot el procés, des del terreny on anirà fins a la tria d'aquest arbre. Ens explicarà com triar-lo, fins a com plantar-lo i com cuidar-lo perquè sobrevisqui. Obrirem la tercera hora a les 11:06, tot jugant. Passa el torn amb el Víctor Gutiérrez, que avui ens explica, ens recomana, ens parla dels jocs de taula Monkey Palace i Da-Da-Da. A 11:45, última cita amb l'actualitat, el flash informatiu, al darrer d'aquest matí. I acabarem a la cuina, amb davantal i embrutant-nos les mans, perquè ens visita la nostra xef, la Gemma Riera. Així transcorrerà aquest dilluns 27 de gener al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Comença a rodar el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 27 de gener amb la roda d'actualitat per presentar la setmana. Arrenca l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix, quan es tanquen els actes de la Festa Major d'hivern de Torrelavit, amb jocs infantils al pavelló poliesportiu d'11 del matí a 1 del migdia i també de 4:45 a 7 de la tarda. I també hi haurà un petit castell de focs de final de festa a les 9 del vespre. A Sant Sadurní avui arrenquen també les audicions musicals del primer quatrimestre de l'Escola Municipal de Música. Des d'avui i fins divendres n'hi haurà de diferents al centre. Podeu consultar tota la programació a les xarxes socials de l'Escola Municipal de Música o també a www.sansadurní.cat. I a Avinyó Nou, al terme municipal d'Avinyonet del Penedès, trobareu la deixeria mòbil des de les 8 del matí i fins a la 1 del migdia. A Sant Sadurní demà arrenca una formació empresarial sobre la garantia juvenil adreçada als beneficiaris d'aquesta subvenció per afavorir l'autoocupació de joves menors de 30 anys en el marc d'aquest programa de garantia juvenil. Es tracta d'una formació que arrenca, com dèiem, demà i que continua el 4, l'11 i el 18 de febrer de 9:45 del matí a 2:00 al Centre Cultural de Sant Sadurní i amb inscripcions a www.sansadurní.cat. També a Sant Sadurní, a 8:15 del vespre, demà es durà a terme el ple municipal ordinari d'aquest mes de gener amb un ordre del dia amb 13 punts, molts d'ells de tràmit, on destaca, per exemple, el procediment sancionador per ordenança d'animals i l'aprovació de l'expedient de contractació del servei de gestió de la deixeria municipal, a banda també destacat d'una moció de la CUP sobre la llengua. També demà hi ha ple ordinari de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls a les 6 de la tarda i del de Gelida a les 8. D'aquest últim, ple dens, amb fins a 18 punts, on destaca la pressa de possessió com a regidora de l'Ajuntament de la senyora Maria Teresa García Carafí. I també a Gelida, abans, demà, a 6:15 de la tarda, fa parada al Cine Xic amb la projecció de la pel·lícula Zoc, Dracs i Heroïnes al Centre Cultural, mentre que Mediona es durà a terme l'hora del conte a la vora del foc a les 6 de la tarda a l'espai Cullavi. Anem a dimecres i ens desplacem ara fins a Sant Pere de Riudebitlles perquè a 4:45 de la tarda a l'Escola Sant Jeroni hi haurà narracions extraordinàries a càrrec de Jordina Biosca i un altre ple municipal, en aquest cas a Subirats a partir de les 7 de la tarda. Saltem ara a divendres i comencem a Sant Sadurní amb una xerrada a 11:15 del matí a la farmàcia Anna Ferrer de Sant Sadurní que han titulat «Saps d'on venen els teus quilos de més? Aprimar-se és més que menjar adequadament». A Font-rubí divendres de 11:15 del matí a 1 del migdia trobareu el bibliobús al Castellot a l'AMPA de l'Escola Font-rúbia, mentre que Olesa de Bonesvalls convoquen una assemblea de creació del grup motor pels pressupostos participatius 2025 a 6:45 de la tarda al Centre Cívic. Dissabte a les 10 del matí a la sala al Casal d'Entitats de Sant Sadurní s'impartirà una sessió sobre autoestima i camins de consciència a càrrec de Terra de Dones. Encara a Sant Sadurní s'inaugura l'exposició Dones Aquarelistes del taller d'aquarela de l'Associació de Dones de Sant Sadurní a les 12 del migdia a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Es tracta de l'exposició que trobareu durant tot el mes de febrer al claustre de la biblioteca. A Gelida, a les 11 del matí dissabte, l'Escola Municipal de Música organitza una activitat oberta sobre música electrònica, això sí, amb inscripcions que ja podeu fer al propi centre. I també a Gelida arrenca la programació escènica 2025, que presentàvem la setmana passada aquí al programa de la mà de la regidora de Cultura de Gelida, i ho fa amb Canta Babel, un viatge musical i cultural per tot el món. Una proposta amb dues sessions, una a les 6 de la tarda i una altra a 9:15 del vespre, a les golfes, i amb entrades ja disponibles per un preu de 8 euros al SIC, també a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual, a l'OH de l'Ajuntament o bé el mateix dissabte a taquilla, això sí, 2 euros més car, 10 euros. I moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana. Acabarem recordant que diumenge a Avinyonet del Penedès organitza una matinal de mil·lenaris a Montserrat dins dels actes de commemoració del mil·lenari del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs.
Des de Canal 20, a Olèrdola, la Fanny Vivar ens acaba d'explicar com anirà la setmana a l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentes, continuem amb aquest repàs a l'Alt Penedès i comencem amb una xerrada que tindrà lloc avui dilluns a Castellví de la Marca, concretament a la Múnia. A les 7 de la tarda, al Polivalent, es realitzarà una xerrada de prevenció per part de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Vilafranca del Penedès. Durant la sessió es transmetran consells de tot tipus i es podran fer totes les consultes que el veïnatge cregui convenients. També us informem que demà dimarts el servei de banca mòbil serà a Sant Cugat Sesgarrigues. Serà en horari de les 12:10 fins a la 1:05 a la plaça del Sindicat. La banca mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat que aporta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. I s'hi ofereixen les prestacions com els serveis de caixer automàtic, els serveis bancaris d'oficina o també l'atenció personalitzada. El dimecres, dia 29, a Santa Margarida i els monjos ens proposen l'activitat Juguem en Família a partir de 4:45 a la Casa dels Passos Petits. És una activitat adreçada a infants fins a I2 acompanyats d'una persona adulta i si es vol participar d'aquesta activitat cal fer inscripció prèvia a través del WhatsApp al número 630 489 035. També dimecres el Bibliobús Montau serà a Pacs del Penedès al carrer del Salinat de 4:45 a 6:15. El dijous dia 30 a Castellet i la Gornal, concretament al Centre Cívic de la Gornal, ens proposen una xerrada de prevenció de caigudes. Serà a les 11 del matí i durant la xerrada es donaran consells per protegir la vostra seguretat i la de les persones grans del vostre entorn, amb recomanacions pràctiques per evitar riscos a la llar. Dijous, a Santa Margarida i els Monjos, hi haurà taula rodona a partir de 4:45 al Tàngram. És una activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de primer d'ESO. També cal fer inscripció prèvia per participar d'aquesta activitat a través del telèfon 629 174 007 o presencialment al Tàngram. A Sant Martí Sarroca, dijous, es realitzarà un taller de comunicació no violenta. Són tallers gratuïts que s'ofereixen al Casal de la Gent Gran, organitzats pels serveis socials amb la col·laboració del grup de benestar personal de la Creu Roja i serà conduït per la psicòloga Verònica Tinoco de Creu Roja. Passem ara al divendres i ens n'anem fins a les Cabanyes, on a partir de les 5 de la tarda al Casal de la Gent Gran hi haurà l'Hora del Conte amb la Negueta que va venir a sopar a càrrec de l'Anna Domènech. També divendres, però en aquesta ocasió a les 7 i a la rectoria de Sant Valentí s'inaugurarà l'exposició Vicent Andrés Estellers, La rebel·lió de l'alegria, dedicada a la figura i obra de Vicent Andrés Estellers, un dels poetes més rellevants de la literatura catalana del segle XX. L'exposició narra la trajectòria vital i literària del poeta amb una selecció d'imatges i documents que permeten entendre el context social i històric en què va desenvolupar la seva obra. L'acte d'inauguració serà càrrec dels membres del Club de Lectura de les Cabanyes. I el dissabte, 1 de febrer, a Sant Cugat Sesgarrigues, serà l'escenari de la Sanco Trail, una nova proposta esportiva que combina la passió pel trail running, la bellesa de l'entorn i la continuïtat de la tradició amb la camicursa, la cursa clàssica de Sant Cugat Sesgarrigues. La Sanco Trail presenta dues modalitats adaptades a diferents nivells. Per un cantó hi haurà la trail de 16 quilòmetres, amb 500 metres de desnivell positiu, ideal per corredors que vulguin desafiar-se entre les vinyes i boscos i molts camins icònics. I també hi ha la marxa no competitiva de 9-10 quilòmetres amb 200 metres de desnivell positiu per a aquells que vulguin gaudir del paisatge sense tanta pressa. Les inscripcions són a www.sancotrail.com i acabem comentant-vos destacant dues activitats per aquest diumenge. En primer lloc, a les Cabanyes hi haurà el Club de Lectura que es reunirà a les 12 a l'Església de Sant Valentí amb l'exposició que us comentàvem de Vicent Andrés Estellers, La rebel·lió de l'alegria, on es comentaran lectures precisament de l'autor. I també la roda de teatre farà parada diumenge a Sant Miquel d'Olèrdola, al local Rossend Montaner, amb la representació de la Vella Vetlla a càrrec del Molí Teatre dels Monjos. Serà a partir de 6:45 i forma part de la roda de teatre amateur de l'Alt Penedès.
I presentem aquesta última setmana de gener als municipis del Baix Penedès. D'això se n'encarrega la Lourdes Meronyó des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè tot just demà, a les 7 de la tarda, a la cooperativa agrícola de Sant Jaume, hi haurà el cicle de trobades participatives per tot Catalunya, que es diu Reactivem-nos. I en aquesta ocasió vindrà el Lluís Llach, president de l'Assemblea, i el Jordi Passa Rodona, coordinador de la Comissió d'Accions al Territori. I el diumenge, 17a cross escolar a Sant Jaume dels Domenys, organitzant l'AMPA i el Consell Esportiu i col·laboren els Consells Esportius de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Jaume, entre d'altres. Continuem anant cap a Llorenç del Penedès, perquè tot just aquest dijous es podrà donar sang a la Casa de Cultura, de 5 a 7 de la tarda. Marxem ara cap a Banyeres, perquè dijous també torna el servei de podologia, de 9 a 1, al consultori mèdic de Banyeres. I ja són obertes les inscripcions pel taller d'estimulació cognitiva. Hi haurà dos grups, els dimecres de 10 a 12 i els divendres de 2:15 de 10 a 2:15 de 12, i l'inici serà a principis del mes de febrer. Per més informació es pot trucar al 977-670108. Continuem ara marxant cap a Santa Oliva, perquè avui de 12 a 2:15 de 2 hi haurà la banca mòbil a l'Ajuntament, a l'exterior del Centre Cívic de les Pedreres, i avui també es farà una sessió formativa de viu la menopausa en plenitud i equilibri. Serà de 5 a 4 de 7 de la tarda al monestir de Santa Maria. Anirà a càrrec de la Maria Montserrat, psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària, i la Patrícia Salamanca, dietista nutricionista. Marxem ara cap al Montmell, ja que demà de 3:15 a 3:15 hi haurà la banca mòbil a l'avinguda Juncosa número 50. Ara és el torn de mirar al Vendrell, perquè recordem que fins al dia 28 de febrer es farà la convocatòria internacional d'art postal amb motiu de la celebració del 5è aniversari de la sala d'actura de Coma-ruga. Divendres, mercat setmanal del Vendrell. Divendres també, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, presentació del llibre Segon homenatge a Catalunya, un combat de l'autonomia obrera a càrrec de l'autora Astrid Soler. El dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I el diumenge, recordem, última presentació dels Pastorets del Vendrell a les 5 de la tarda al Teatre Municipal Àngel Guimarà. Marxem ara cap a Calafell, perquè tot just el dimecres a les 10 del matí, sortint des del car de Calafell, hi haurà caminada saludable surt de casa. Seran 2 hores i participaran professionals sanitaris de la l'ABS de Calafell. Recordem que divendres, dissabte i diumenge tindrà lloc la Festa Major de la Candelera. Concretament, divendres a les 5 de la tarda hi haurà la Biblioteca Pública Ventura Gassol, un espectacle poètic amb genovesa, narratives teatrals, on descobriran una fabulosa col·lecció de gotes d'aigua. També el divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, xerrada a càrrec de l'equip tècnic del taller Avall de Reus, que acaba de restaurar els capgrossos de Calafell. També a les 9 de la nit a la llar de jubilats de Calafell Poble hi haurà el sopar i ball de la Festa Major. Pel que fa dissabte, cercavila popular a la plaça Catalunya. També hi haurà visita guiada al castell, ràpid de vigília, plantada de jocs d'en Robin, dinar popular, cercavila gegantera, mingo musical i cercatasques, però també hi haurà gresca. El diumenge es podrà visitar el Baix Amar. La trobada serà a la confraria. I diumenge, missa solemne, actuacions, processó de retorn i moltíssimes coses més, com l'exhibició de puntes de coixí, el tripijoc de la Candela, però que això us ho explicarem més abastament a la gent del detall de divendres, on tindrem a la regidora de Cultura, la Mònica Trapat, que ens explicarà tots els actes que han preparat.
I tanquem roda i setmana des de Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Avui és el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust i amb motiu justament d'aquesta commemoració hi ha un parell d'actes a Vilafranca. En concret, des de l'Institut Eugeni d'Ors organitzen una activitat aquest matí, serà 3:15, concretament, en la que hi haurà presència també de la regidora de Cultura i Relacions Internacionals, Àngels Dalmau, en aquest acte commemoratiu del Dia Internacional a la Memòria de les Víctimes de l'Holocaust que organitza l'Institut Eugeni d'Ors amb la participació dels alumnes de 4 d'ESO i 1er de batxillerat. L'acte tindrà lloc al Parc de la Pau davant del monòlit en memòria de les persones deportades als camps nazi del Penedès, que es troba justament en aquest barri de la Girada. I en aquest mateix indret, si això serà a 3:15 del migdia, o avui també, però a 5:45 de la tarda, per part d'Esquerra Republicana, en la seva secció local de Vilafranca, organitzen també un acte de reivindicació i de memòria en aquest monòlit en homenatge als assassinats penedesencs als camps d'extermini nazis, que està situat, com us dèiem, al Parc de la Pau, al barri de la Girada. Aquest segon acte serà, com dèiem, a 5:45 de la tarda d'avui, aquí a Vilafranca del Penedès. I també avui comencen les sessions de formació i diàleg, en aquest cas, que organitza les parròquies de Vilafranca. Seran 6 conferències des d'aquest mes de gener fins al mes de juny, i la primera, que té lloc avui a partir de les 9 del vespre i fins a 2:15 de la nit, es farà a la sala mossèn Vinyeta. Tindrà com a protagonista la delegada de Mans Unides de la diòcesi de Sant Feliu, Teresa Gisbert, que parlarà d'unir les mans per la solidaritat. També hem de parlar d'aquest dimecres amb diferents activitats. En concret, hi haurà la presentació a Vilafranca del Pla d'Actuació Local en l'àmbit de les persones amb discapacitat i en perspectiva feminista. Serà aquest dimecres, com dèiem, a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Escorxador, que es presentarà aquest Pla d'Actuació Local. I en aquest cas també, que està desenvolupat des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament amb el suport de l'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació. La presentació del pla representa un pas significatiu cap a la construcció d'una societat més justa i equitativa per a totes les persones. El pla proposa crear un marc que promogui la igualtat d'oportunitats. I val a dir també que això serà dimecres, i el mateix dimecres, gairebé a la mateixa hora, de fet, sí, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, també s'organitza un altre acte per part de l'Ajuntament de Vilafranca. En aquest cas, és una nova taula rodona de la proposta dels tas d'idees que ja es va iniciar l'any passat aquí a Vilafranca del Penedès. En aquest cas, corresponent al mes de gener, la taula rodona porta per títol "L'oblit del passat facilita la irrupció dels extremismes ideològics". En aquest cas, parlaran de la responsabilitat de preservar la memòria històrica, i ho faran el cap de política de TV3, Jordi Pons, i l'historiador i director de l'Escola Montagut, Josep Maria Lloró. Una taula rodona, doncs, que té lloc al Vinceu de Vilafranca aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda. I parlant d'activitats també previstes al llarg d'aquesta setmana, dir-vos que dijous es farà la presentació de la segona fase d'un estudi Wine Travel Observer. La regió d'Educació i Turisme, Gemma Romeu, clourà aquest acte de presentació de la segona fase de l'estudi que impulsa l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, situada a Vilafranca, un estudi pioner que aprofundeix en el sector professional de l'enoturisme i els seus perfils professionals. Això tindrà lloc, aquest acte tindrà lloc al llarg del matí d'aquest dijous a l'Enològica de Vilafranca, i la presentació, com dèiem, la cloenda d'aquest acte serà a les 12 del migdia. També hem de parlar-vos d'activitat cultural i també de reflexió. Per exemple, una proposta des de Tot República i la Marxa de Torxes de Vilafranca amb el títol de "Català i escola, immersió o doble xarxa". Tindrà lloc aquest dimecres a 8:15 del vespre al Fòrum Verger Balaguer. I, d'altra banda, al cap de setmana, més activitat cultural. En aquest cas, dir-vos, per exemple, que el Cor Chamusia organitza dissabte a les 7 de la tarda un concert amb el títol de "Un so heretat" a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa. I també divendres s'inaugura una exposició a la Capella de Sant Joan de Vilafranca a les 8 del vespre, la inauguració de l'exposició "Heretges, dones dissidents", de Pep Anton Xaus.
Mig minut i arribarem a 9:45, cita amb l'actualitat, la primera de les tres que us oferirem aquest matí de dilluns, 5 minuts per actualitzar-nos, i seguim recollint l'activitat esportiva més destacada d'aquest cap de setmana en clau Penedès. Hoquei, Vilafranca de futbol i la 10K vilafranquina.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez.
La nova targeta d'accés a les deixalleries unifica el sistema d'identificació i millora la traçabilitat de les dades. La xarxa de deixalleries que administra la Mancomunitat Penedès Garraf dona servei a la ciutadania de 25 municipis del Penedès i del Garraf, entre els quals Vilafranca. Ara, donant compliment a la llei, s'implanta un sistema d'identificació de les persones usuàries que estimuli l'ús d'aquests centres de recollida de residus, millori el registre de dades i doni la possibilitat d'obtenir bonificacions en la taxa municipal de residus domèstics segons les ordenances de cada municipi. Des de mitjans d'aquest mes es pot anar a buscar la deixalleria fixa de Vilafranca la nova targeta d'usuari que unifica el sistema d'identificació i millora la traçabilitat de les dades. Fins al 15 de febrer la targeta es pot recollir a la deixalleria fixa els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 1. Després també es podrà fer la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Sobre les inscripcions per les 29 beques Fes Maig Local que volen incentivar el relleu generacional a l'administració pública. S'han obert les inscripcions per les beques Fes Maig Local que convoca la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de promoure el relleu generacional a l'administració pública i contribuir a la igualtat d'oportunitats al territori. Aquest programa consta de 29 beques que es destinaran a graduats en els últims 5 anys en arquitectura, enginyeria industrial, dret i econòmiques. El període de la beca serà de 9 mesos en un dels 8 consells comarcals que s'han acollit a la iniciativa, entre ells l'Alt Penedès. Amb una durada de 25 hores setmanals, els joves rebran 875 euros al mes que assumirà la corporació. Tindran l'oportunitat de seguir un itinerari dins l'ens local amb l'acompanyament d'un tutor i es treballa amb la possibilitat de cara a les pròximes edicions de complementar l'actuació amb una incorporació en una borsa de personal interí per cobrir necessitats. La iniciativa de la Diputació de Barcelona vol ajudar els municipis de menys de 5.000 habitants de la província a l'hora d'agilitar els tràmits que tenen un impacte directe sobre la vida de la població. Una plaga de paparres s'expandeix pel Baix Penedès. Les paparres són uns paràsits que, a banda de picar les persones, poden transmetre algunes malalties. En els darrers anys ha crescut la preocupació per l'aparició a Catalunya d'una nova espècie, anomenada Hyalomma lusitanicum. Un estudi recent, difós per La Vanguardia, adverteix que suposa un alt risc per la salut pública i que ja s'ha detectat en 101 municipis de les comarques de Barcelona i Tarragona. El primer estudi important sobre la nova paparra a Catalunya es va realitzar el 2022 per part de Carlos Pradera i Agustín Estrada Peña, experts en plagues. Aleshores, es va detectar un total de 31 municipis. Una actualització de l'investigació mostra la dispersió territorial d'aquest artròpode. Concretament, entre els anys 2023 i 2024, es va detectar a un total de 81 municipis, 55 a les comarques de Barcelona i 26 a les de Tarragona, entre les quals la capital catalana i bona part de les ciutats metropolitanes. D'aquesta manera, i segons els autors de l'estudi, ja hi ha 101 localitats on hi ha aquest artròpode. Del Baix Penedès s'han trobat Albinyana, l'Arboç, Banyeres, la Bisbal, Calafell, Cunit, Llorenç, Sant Jaume, Santa Oliva i el Vendrell. I acabem parlant-vos dels tallers de comunicació no violenta i d'autoestima per la gent gran a Sant Martí Sarroca, organitzats pels serveis socials de l'Ajuntament de Sant Martí amb la col·laboració del grup de benestar personal de la Creu Roja. Durant els propers dies es faran tallers gratuïts al casal de la gent gran del municipi. El taller de comunicació no violenta es farà el dijous 30 de gener i 12 de febrer, de 10 a 12, i serà conduït per la psicòloga Verònica Tinoco, de Creu Roja. I el taller d'autoestima es farà els dijous 27 de febrer i 13 i 27 de març, de les 10 a les 12, conduït per la psicòloga Letícia García, de Creu Roja. Les inscripcions estan obertes fins aquest dimecres, trucant al 93 899 1111.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45.
Els esports.
Després d'aquest primer flash informatiu i de repassar tot el que passarà durant aquesta setmana al Penedès, obrim Plana Esportiva per recollir els marcadors, l'anàlisi, els propers partits i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana passat. Arrenquem tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Comencem, doncs, aquest repàs esportiu i ho fem amb l'hoquei patins, concretament amb els resultats de la 15a jornada de l'Hockey Lliga, que ens ha regalat dues victòries penedesenques per una derrota. Comencem amb el Noia, que ahir aconseguia la remuntada a l'Olímpic de Vic en un partit que, no, de fet, no es va decidir fins a les acaballes. Malgrat el bon inici del Noia, el Vic aconseguiria el primer gol gràcies a l'encert de Litu Sánchez. Una targeta blava després a Uri Vives aprofitaria Martí Gavarró per empatar el partit i enviar-lo al descans amb aquesta igualada, amb aquest 1-1. A la represa, i en només 15 segons, Xavi Aragonès avançava el Noia per primera vegada i donava certa tranquil·litat, que de fet només es va segellar a pocs segons pel final quan Toni Salvador, a porteria buida, marcaria el definitiu 1-3. Una nova victòria del Noia, nova remuntada de l'equip de Sant Sadurní, que encadena ja 4 partits sense perdre a l'Hockey Lliga i després de la derrota de l'Alcoi al Palau Blaugrana i també de l'empat de l'Igualada contra el Voltregà, escalen fins a la 6a posició, empatat a 23 punts amb el Calafell, que és 5è. Després del partit, recollíem les paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Creo que no hemos entrado en el partido, no hemos cometido errores, y si es verdad que bueno, pues ha habido un error concreto y nos hemos puesto otra vez por detrás en el marcador. Creo que injustamente. Luego, a raíz que se ha ido desarrollando el partido, creo que hemos sido superiores en todas las facetas del juego y al final hemos tenido que sufrir, ¿vale? Al final el Vic también es un equipo que aquí en casa es muy fuerte, creo que hemos minimizado mucho sus virtudes, creo que nosotros hemos hecho un buen juego y bueno, al final pues muy contentos por el resultado final. Bueno, sobre todo que cuando ves que eres muy superior y que no materializamos todas las ocasiones que hemos tenido, pues un poco que entras un poco en frustración, decir, ostras, lo estamos haciendo todo, han hecho un partido, los chicos creo que muy completo, y bueno, nos falta ese puntito de acierto, hemos tenido buenas paradas, hemos tenido muchas opciones, bueno, no ha podido ser otra vez más, pero a favor hemos recibido un gol y el equipo sabe sufrir y el equipo sabe bajarse al barro y defender como toca. Por lo tanto, la lectura es positiva y por hacer un poco la broma que os he dicho, hace tiempo que no ganamos de 2 goles. Bueno, este pabellón es una pasada. Yo también, aparte de entrenador, he sido jugador y hemos venido aquí muchas veces. Y es un club que, claro, igual no está pasando sus mejores momentos. Ojalá puedan mantener la categoría, pero tienen un pasado muy rico y muy grande. Y yo he estado en este pabellón absolutamente repleto en Copa de Europa, observando, ¿eh? No, en Copa de Europa, en Liga. Y la verdad que al jugador yo creo que es una pista que motiva y a los entrenadores y que nos gusta venir aquí. Con un bon ambient i la veritat que felicitats també per a ells.
Paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo, una Noia que arrenca avui una setmana intensa i és que dijous visita la pista del Sant Omer francès en competició europea, mentre que dissabte el Noia es desplaça a Caldes en aquesta 16a jornada de l'Hockey Lliga. I continuem ara amb victòries penedesenques en l'Hockey Lliga, perquè dissabte el Calafell va aconseguir capgirar un 0-2 inicial per endur-se els 3 punts amb el Caldes. Ens ho explica ja la companya Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, el Parlem Calafell que ha guanyat el Caldàrrec amb l'Azer per 3-2. En aquest cas, els gols del Calafell van venir del Sergio Miràs, 2 gols, i un del Carles Domènech. Pel que fa als 2 gols del Caldes, van ser del David Jalmà. Amb aquest resultat, el Calafell queda 5è a la taula classificatòria amb 23 punts. Escoltem les declaracions que feia el Guillem Cabestany, entrenador del Calafell.
Quina valoració faríem si no haguéssim marcat faltant 6 segons? I ara ho hem comentat al vestuari. Segur que la gent no estaria amb l'eufòria que estem ara, i el partit hauria sigut el 99,9% igual. Val? Per tant, deixa'm dir que, encara que haguéssim empatat, penso que la primera part, el Caldes ha fet el seu partit, s'ha ficat per davant el marcador i ens ha fet massa mal psicològicament, ens ha estressat el joc, ens ha fet córrer massa, ens ha fet prendre decisions precipitades. I a la segona part, tot i anar 0-2, hem aconseguit, mica en mica, anar-li donant la volta des de la calma. Evidentment que quan estàs perdent per 2 gols costa mantenir la calma, però per poder fer aquesta remuntada i que a l'últim moment hàgim tingut el punt de sort necessari és perquè hem sembrat durant, sobretot, tota la segona part. Per tant, per valorar molt l'esforç que ha fet l'equip i el premi obtingut ens deixa molt contents. Però encara que no haguéssim marcat l'últim gol, penso que l'esforç, el sacrifici i el joc de l'equip ha sigut bastant bo.
El pròxim partit del Calafell serà diumenge vinent a les 4:10 de la tarda, quan s'enfrontarà al Digitècnic Capital del Vi.
Això pel que fa al Calafell, i el que no va poder guanyar va ser un Vilafranca que s'enfrontava a l'altre nouvingut a la categoria, un alpicat més efectiu que es distancia una mica de la part baixa de la taula. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Bon dia. Al Patí Vilafranca se li compliquen molt seriosament les opcions de permanència a l'Hockey Lliga. Els partits contra rivals directes no estan sortint endavant des de ja la primera volta i, de fet, en aquest inici de la segona tampoc està sent així. Derrota la setmana passada contra el Sant Just a la Poliesportiva, l'equip es quedava 0, i aquest dissabte l'equip tornava a perdre, en aquest cas en un duel que era crucial davant l'Alpicat, una pista, això sí, complicada, però partit en què els vilafranquins no van lluitar per la victòria en cap moment. No hi va haver cap mena d'opció al llarg dels 50 minuts. Al final, derrota per 5-3 en un partit en què van arribar a perdre per 3-0. De fet, al descans ja queien per una diferència de 2, després dels 2 gols de Joan Ramon Serret, el capità dels lleidatans. Un Vilafranca que tampoc va poder aprofitar en les seves opcions de falta directa. 3 llançaments, cap encert. Això sí, ja a la recta final, un penal transformat per Roger Montserrat. Començava el segon temps amb aquest 2-0, com dèiem, i encara amb aquest marcador tenia 2 directes al Vilafranca que, com ja hem comentat, tampoc encertava. A 8:30 pel final, tercer gol de Mats Tilken, que ja posava l'empresa força complicada, responia el Vilafranca amb gol de Sergi Torné a 6:19 pel final, però encara l'Alpicat faria un altre gol al 4-1 pocs instants després. Hi havia aquest intercanvi de cops, arribava el 4-2 de Joan Vázquez, però a 30 segons pel final Marc Vázquez feia el 5-2. I 8 segons després, a 21 pel final, el 5-3 definitiu de Joan Vázquez. Això sí, tot i que el resultat al final va ser per una derrota de 2 gols, el Vilafranca en cap moment va poder somiar ni en puntuar. Al final del partit ho explicava el tècnic Guillem Pérez.
Doncs és dur perquè crec que no hem estat bé, com la setmana passada hem xutat molt a porteria, no ens entra, ens tornem bojos i acabem encaixant 5 gols, crec que són tots errors nostres i felicitar l'Alpicat.
Rival directe, heu perdut l'average, no sé com us senta això també.
Doncs molt malament perquè primer de tot veníem a guanyar el partit, no ho hem fet i després desaprofitem moltes accions que incomprensiblement no hem pogut concretitzar, però bé, setmana vinent toca un altre partit, dilluns tornem a entrenar i fins al final.
Un partit amb moltes faltes, sobretot, heu tingut 3 directes, el que deies, no? L'efectivitat avui us ha mermat.
Sí, tenim 3 directes, no entren, tenim 2 powerplays, tampoc entren, no els acabem de fer bé i hem de mirar molt què és el que estem fent, perquè al final no podem regalar res a ningú i ho estem fent. I per això estem on estem. Ens mereixem estar on estem per al que no estem fent. I hem de fer un pas endavant ja.
Doncs la valoració de Guillem Pérez evidentment no podia ser gens positiva. Derrota del Patí Vilafranca. Repassem ràpidament marcadors de la 15a jornada de Lliga. Barça 4, Alcoi 3, Calafell 3, Caldes 2. Després, ja ho sentíem. Alpicat 5, Vilafranca 3, Liceo 1, Lleida 0. Vic 1, el Noia 3, aquest resultat que ja havíem comentat, Sant Just 2, Reus 7 i Igualada 4, Voltregà 4, un partit boig i que també va deixar la malaurada imatge del jugador del Voltregà, Eric Vargas, rebent un cop de bola al cap, des d'aquí una ràpida recuperació. A la classificació, el Barça líder amb 45 punts, segon el Liceo amb 33, Reus amb 32 i Lleida quarta amb 25. Per darrere, Calafell 5 amb 23, Noia amb 23 també amb sisena posició. Alcoi, 7 amb 21 i tanquen les 8 primeres posicions a l'equip de l'Igualada amb 21. Per darrere, Sant Just amb 16, el Picat amb 15 i obren les posicions de play-off de permanència, el Caldes amb 13 i el Vic amb 11. Al fons de la classificació, empatats amb 9, Voltregà i Patí Vilafranca. Situació ben complicada pels vilafranquins que aquest cap de setmana, diumenge a les 4 i 10 de la tarda, rebran la visita del Calafell Derby a la poliesportiva de Vilafranca. Per la seva banda, el Noia, també diumenge a les 12 del migdia, partit a la pista del Caldes.
Seguirem molt de prop aquests partits penedesencs i aquesta classificació que estava ben calenteta. Ara, encara en hoquei patins, aquesta cap de setmana es disputava la 12a jornada de l'Hoquei Lliga Plata i en el grup nord, el Vendrell regalava els 3 punts al cué de la categoria, un Sant Feliu que suma la seva primera victòria de la temporada, oi, Lourdes?
Així és, Eli, en aquesta ocasió el Vendrell no va poder contra el Sant Feliu, tot i que ho va intentar, i van quedar 2-4. Els gols del Vendrell van ser del Gabriel Villares i del Gerard Montserrat. Per part del Sant Feliu van ser un gol del Nil Figueres, dos del Pau Cortielles i un del Pol Villa. Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria amb 20 punts. Escoltem les declaracions que ens feia el Toni Porta.
Mal partit, a part dels condicionants, que sí, que els àrbits potser no van estar als solfins i això, però al final aquests partits a casa s'han de guanyar contra el Sant Feliu, que anava a cué, tot i que semblava estar millor de la posició que ocupa, però un partit així no es pot escapar i se'ns van adelantar i crec que ens va agafar una ansietat innecessària i ja no vam saber donar-li la volta. Cada vegada que ens acostàvem passava alguna cosa i no vam poder donar-li la volta al marcador. La veritat que una llàstima, perquè aquests 3 punts eren molt importants per començar la segona volta i la derrota més dolorosa de l'any, està clar.
El pròxim partit, el que jugarà el Club d'Esports Vendrell, serà el dia 15 de febrer a 8:45, quan anirà a la pista de l'Oxigen Sant Cugat.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I dit això, baixem ja el taló de l'hoquei patins i tornem amb l'Eric per repassar el que ens ha deixat el futbol. Eric, victòria del Vilafranca.
Doncs sí, la primera de l'any 2025 s'ha fet esperar, però igual de necessària és. Triomf per 3-0 davant la Pobla de Mafumet pels de David Vilajoana, que van convertir-se en els amos del partit. Van picar pedra, sobretot en els primers minuts de la primera part i també l'inici de la segona, en què ja la Pobla perdia per 2-0 i va sortir amb tot per intentar posar-se dins del partit. Però no va poder ser, els vilafranquins van demostrar la seva qualitat i també el seu perill en atac. Un partit que començava bé, amb gol ja als 19 minuts de joc, gol d'Abel Cortina, que avançava al Vilafranca. Més endavant, ja al minut 40, nova acció perillosa i gran definició de 1 contra 1 d'Adri Toro per fer el segon abans del descans. El 2-0 que seguia, com dèiem, ja al segon temps, i al minut 60, encara amb mitja hora per davant, Abde Fazaz, en una jugada amb força fortuna, també amb una bola que li picava a la boca, després de picar en el porter, el rebot anava cap a dins. Un gol que també doncs, li va costar una petita ferida a la boca, que a la celebració li veiem una mica de sang, però res seriós. Al final, 3-0, que va poder ser 4 si l'àrbitre no s'hagués inventat un fora de joc inexplicable, un fora de joc que no era per 4 o 5 metres. Les imatges, si teniu oportunitat de veure-les, parlen per si mateixes. Victòria, 3 punts, al final del partit, les declaracions del tècnic David Vilajoana.
Bé, doncs tenim amb el tècnic del Vilafranca, amb el David Vilajoana. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estàs?
Bueno, bé, felicitats per la victòria, una victòria, podríem dir, tranquil·la, plàcida, en el sentit que el resultat ha estat abundant, 3 punts que es queden aquí al Municipal, i que avui suposo que doncs, l'equip sí que ha donat la talla en el moment més que els necessitava.
Sí, l'equip portem 2 partits que jo crec que el nivell físic de l'equip ha pujat. El que passa que a vegades és manta curta. Ara el que hem de fer és equilibrar-nos, agafar confiança. Suposo que aquest resultat ens ajudarà per donar tranquil·litat amb la pilota i si som capaços de fer una miqueta millor, sobretot amb les sortides del mig del camp cap amunt, és a dir, no perdre tan ràpida les pilotes,
anirem i progressarem adequadament, perquè l'equip, ja et dic, ara està en un nivell físic d'intensitat i d'agressivitat molt alt.
Han vingut els dos gols a la primera part, s'ha marxat als vestidors. A la segona han vist doncs, que la Pobla ha donat un passet més endavant en busca de posar-se una altra vegada novament a l'equip, i a una contra el Vilafranca ha fet el tercer i fins i tot ha tingut l'oportunitat d'intentar doncs, ahondar una mica més el marcador amb les presències d'algun altre jugador davant de la porteria de Valen. És normal doncs, que l'equip comencés aquesta segona part? Suposo que no li agradaria gens, però degut amb el 2-0 semblava que el Vilafranca ja havia fet el pitjor.
No, també és una conseqüència lògica que ells han començat a despenjar més jugadors, han assumit més riscos. La Pobla és un equip que amb la pilota té la capacitat de dominar-te i d'enfonsar-te. Hem intentat posar remei a això, però és complicat, són jugadors que tècnicament són molt qualificats i costa que no t'enfonsin i costa que no et dominin una miqueta, però vaja, hem sabut aprofitar, com tu dius, un bon contraatac. Ja et dic, els tres gols han sigut de jugades amb molt mèrit, perquè han sigut amb bones combinacions, bona profunditat, bona execució i bona decisió, i ja et dic, content pel resultat, content pels jugadors, perquè crec que són els principals, els que estan una mica atrapats en el temps, que dic jo, i això suposo que els ha de donar tranquil·litat, ens dona a tots tranquil·litat, i hem de començar a mirar cap endavant i a fer millor les coses. Si som capaços de jugar millor en pilota, aquest equip farà passos endavant, perquè ara a nivell de solidaritat, a nivell de jugar junts, amb intensitat, amb agressivitat, hem pujat un punt i això es nota molt.
Doncs un discurs optimista de David Vilajoan. Al llarg d'aquesta temporada no ho havíem vist tan sovint, doncs la veritat és que aquest triomf dona motius per ser-ho. Repassem marcadors de la jornada número 16 de Lliga Elit. Rubí 5, Manlleu 2, Atlètic Sant Just 1, Rapitenca 1, Horta 2, Vilanova 1, Vilafranca 3, Pobla de Mafumet 0, Can Vidalet 2, Palamós 2, Figueres 0, Lloret 2, Castelldefels 0, Vic 2 i Sant Mauro 3, Valls 0. El Vilafranca tanca la jornada 8è amb 23 punts, a 2 de les posicions de play-off descens, i aquest proper diumenge a les 12 del migdia visitarà el camp de la Rapitenca, un equip amb urgències, empatat amb els equips de descens i que, per tant, també necessitarà puntuar. Per la seva banda, el Vilafranca buscarà la segona victòria consecutiva i seguir amb aquesta ascensió i amb aquest progrés, aquest intent d'escalar posicions i entrar en aquesta lluita per l'ascens a Tercera Federació. I tanquem el bloc d'esports avui al Penedès en Xarxa parlant de la 10K de Vilafranca, 14a edició, que tenia lloc aquest diumenge. La cita atlètica arribava amb 1.756 inscrits i la cursa la van acabar amb 1.461, per tant, unes xifres molt, molt positives, que de fet són els millors registres en els últims 7 anys. Per tant, des d'aquí també l'enhorabona. Una cursa que en l'apartat masculí va deixar-nos com a guanyador Abdenasser Okelfen, del Club Viquila, amb un temps de 29.43. Al final de la cursa, aquestes eren les seves sensacions.
La veritat, molt bé. Ha sigut una carrera molt, una mica complicada al principi, perquè hem anat molt lent. És una carrera de més a menys, d'ir tan lent al principi dels 5, i els últims 5 sí que hem apretat bastant.
El podi masculí que el completava en Xavier Badia amb un temps de 29.44 i Ismail Atriqui amb 30.05. Categoria femenina, triomf de Gisela Carrión, guanyadora l'any 2022 i que va liderar la cursa des de l'inici. Triomf amb un temps de 35.30.
És un honor, primer de tot, perquè cada any hi soc, cada any hi ha més atletes bones i és molt difícil fer-se amb la victòria, però bueno, cada any hi som i aquest any pues, m'ha tocat a mi. Sempre vinc per l'ambient, perquè l'ambient és espectacular i per obrir l'any i la temporada sempre va bé vindre aquí.
Podi femení que completava en Rebeca Suárez amb un temps de 37-39 i Foix Montaner amb 38-41. A més, la Foix Montaner, que va ser la primera atleta local. En la categoria masculina, el primer atleta local va ser Marc Martí, amb un temps de 33 minuts. Una edició de rècord, com dèiem, que també valorava l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero.
La 10K torna avui, ha aconseguit un altre èxit de participació a uns nivells que no recordem des de fa potser abans del Covid. i ha estat molt bé. Les entitats han participat, l'organització, el voluntariat. És un esdeveniment esportiu que va en la línia que volem nosaltres, no? De fomentar esdeveniments esportius, com ara estem fent assolint la capital del bàsquet català. I són esdeveniments que el que fa és fomentar l'esport i els valors de l'esport, que vol dir l'esforç, que vol dir el treball en equip.
I tanquem la ronda de protagonistes amb el president de Fundistes Penedès, entitat organitzadora, coorganitzadora amb l'Ajuntament, Raimon Palau.
El tema d'inscripcions realment ha sigut un any molt, molt bo i teníem molta competència perquè tenim avui, aquest cap de setmana, hi ha 5 o 6 curses per tot Catalunya, algunes d'elles molt, molt nombroses també. Per tant, estàvem una mica espantats, aviam què passaria, i no, ja fa un parell de setmanes que vam tingut que tancar inscripcions. En principi havíem pensat tancar 1.500, i vam encara obrir més inscripcions, fins a 1.750 més o menys, perquè sempre hi ha gent que no ve a última hora i tot plegat, vull dir que avui els carrers aniran, de Vilafranca aniran a tope, a tope.
Doncs així va ser, no s'equivocava, una gran imatge la que va deixar Vilafranca ahir amb els carrers del centre, plens de corredors i corredores, aquests 1.461 que finalment van creuar la meta, una xifra que, repetim, és de les millors, la millor dels últims 7 anys, per tant, aquesta progressió que també es busca. Tenim molts inscrits, però també el dia de la cursa molta gent participant i que també aquests participants la puguin acabar. Per tant, molt bona valoració d'aquesta 14a edició i res, a un any de la 15a. Allà estarem per explicar-ho.
Moltes gràcies, Eric Guijarro. Que vagi bé aquest dilluns.
Que vagi molt bé. Bona setmana.
Amb aquesta multitudinària 10K Vilafranca, acabem els esports, tanquem aquesta primera hora, fem una breu pausa publicitària i a les 10 arriben les notícies.